Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bona tarda. Coincidint amb el Dia Mundial del Dolor, la metgessa santcugatenca Aina Perelló adverteix de l'abús en la prescripció d'opioides i de la necessitat d'un canvi de xip en el tractament del dolor crònic. Perelló és coordinadora del taller Actidot, afrontament actiu dolor transdisciplinar, al CAP La Rat de Barcelona, i diu que la solució d'aquesta situació passa per un enfocament integral del dolor crònic i per empoderar el pacient perquè sigui una part activa de la seva recuperació. La doctora remarca que s'està tractant el malestar emocional i els problemes socials amb medicació i això ha de canviar, i reivindica el paper de l'educació, l'exercici, la teràpia, la nutrició i l'art com a eines per conviure millor amb el dolor. El Banc Sabadell s'ha imposat i l'OPA del BBVA ha fracassat després d'aconseguir només un 25% d'acceptacions, segons han confirmat totes dues entitats aquest dijous al vespre en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. D'acord amb les informacions publicades en aquest organisme, l'oferta ha estat acceptada per un 25,3% de les accions i del capital social i un 25,4% dels drets a vot, considerant aquí que l'autocartera del Sabadell. Com que no ha aconseguit el mínim necessari d'un 30%, l'oferta automàticament decau i queda sense efecte. Sant Cugat en Palestina i l'Associació Catalana de Jueus i Palestins Junts carrega contra Junts per Vall d'Oreix per la moció que va presentar i que va prosperar a la Junta de Veïns de l'EMD el mes passat i que buscava fer costat a la comunitat jueva de la vila. Judit Jakobkis, d'aquesta associació, ha lamentat que el text negués el genocidi i ha reclamat més informació sobre les accions violentes i situacions d'assetjament que Junts apuntava que pateix el veïnat jueu. I més temes, unanimitat a la Junta de Veïns de Vall d'Oreix per desencallar les negociacions entre l'Ajuntament i l'EMD per renovar els convenis econòmics i competencial. Els documents vigents són de 2013 i el plenari de la vila coincideix que han quedat desfasats. Diuen que hi ha més població i diferents necessitats, ha assenyalat el vocal portaveu del PP, Carlos Aranguren, promotor de la moció, amb què s'assumeix aquest compromís. I amb aquesta informació posem punt final a aquest butlletí informatiu. La informació torna d'aquí una hora als nostres butlletins horaris i constantment a Cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Cinc de la tarda, 3 minuts, reprenem el Connectats de divendres amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora, pel que fa a incidències, destaquem en el cas de l'autopista AP7, a causa d'un vehicle avariat a l'altura d'Agullana, en sentit sud, hi ha un carrer tallat, uns 3 quilòmetres de longitud amb retencions, i també per accident, en aquest cas, a la C12 Tortosa, es dona pas alternatiu. Pel que fa a volum de trànsit, algunes vies registren força volum. També són punts on està plovent, en alguns casos de forma força intensa, per tant, sobretot molta prudència. En el cas, per exemple, de la C58, el tram de Sabadell va molt ple en sentit sud, també la zona de Badia en sentit nord, o també a Montcada en sentit Terrassa. L'autopista P7, a la zona entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, també la B30, també lateral, i la zona de Martorell, aquesta autopista P7, amb molta lentitud al llarg de 3-4 quilòmetres en sentit de Tarragona. A aquesta hora les dues rondes encara molt de moviment a les dues i en els dos sentits. És tot, bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Gairebé tota la trajectòria del convidat d'avui ha tingut a veure amb la producció audiovisual, si bé en els últims anys pràcticament s'ha dedicat a fer-ho en relació amb el ciclisme, l'altra de les seves grans passions. Avui passa pel Connectats el terrassenc Jordi Escorcell. Molt bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
També saludem el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda. No, no tenim el Sergi, doncs d'aquí una estona, quan el tinguem disponible, el saludarem. Jordi, m'agradaria saber què és el que a tu et porta al món de l'audiovisual.
Això fa molts anys, 40 i pico d'anys o 50. Em va portar al món de l'audiovisual les performances que es feien abans, el videoart i això.
I però tu quina relació hi tenies, o quin va ser el punt d'atracció que et va captivar i vas pensar, mira, això m'hi vull dedicar?
Jo crec que va ser que al final van sortint feines, vas entrant en el món, compres màquines i al final entres en el negoci de l'audiovisual, però sempre m'agrada l'audiovisual. Al final ho converteixes en feina, perquè és la forma d'estar al 100% en aquest sector.
Mm-hmm. Per tant, vas cursar estudis...
De realització, sí. Abans eren més autodidactes, sí que vaig fer cursos de realització. Jo venia del món jo he sigut tècnic de televisió durant molts anys, de les marques Sanyo, Sharp i Samsung. Mm-hmm. Jo reparava càmeres de vídeo, vídeos VHS, tota aquella generació del vídeo analògic. I gràcies a això, de tocar les primeres càmeres, les vaig utilitzar com per fer videoart, i després ja vaig deixar de ser tècnic i he acabat sent productor de programes de televisió i de tot el que és l'audiovisual.
Mm-hmm. Era el que tu volies fer en un principi, o ho vas anar trobant pel camí, diríem?
Jo crec que ho he trobat pel camí, no és una cosa... Evidentment, quan jo ja tinc una edat, tinc 63 anys, quan et parlo jo d'això, era com una novetat al món del vídeo, perquè jo no he tocat el món del cinema de film, el 35 mm, el Super 8 i això, aquesta generació no la conec. Jo conec des que va començar la televisió, el blanc i negre, els primers vídeos beta, els VHS i tots aquests formats que han anat apareguent i que han anat desapareixent.
I les teves primeres feines com a professional d'aquest sector, quines van ser?
Les meves primeres feines documentals, algun curtmetratge, vaig fer quart a Alemanya, el Fotokina Kiln, una mica de tot. De tot, es feia de tot abans, industrials. Mm-hmm. O sigui que era un món molt, molt variat. La veritat, no érem tanta gent fent audiovisuals, per tant ens escollien en molts llocs, en molts sectors.
Hi havia moltes opcions, no?
Sí, abans. Abans no, ara clar, ara hi ha tanta gent fent audiovisuals en tants formats, amb els mòbils, que ara ja són molts, però abans eren poquets. Els que ens atrevíem a comprar una màquina i gastar-nos els préstecs en màquines, perquè eren caríssimes abans.
Ja. Mira, ara sí que em sembla que podem saludar el Sergi Estapé. Sergi.
Hola, per fi.
Per fi.
Estem
conversant amb el Jordi, a qui suposo que tu coneixes. Coneixes bé, no?
Sí, i tant.
Sí,
i
tant.
I parlàvem, doncs, dels seus inicis. Clar, quan ja ha passat un temps, costa, no? Tirar la memòria enrere i anar a buscar al principi una mica de tot. I ara parlàvem de les seves primeres feines, però, clar, ara sí que estàs més que en disposició d'explicar-nos una mica com ha evolucionat tot aquest sector, no, Jordi?
Es pot fer un llibre. Jo sóc la generació que hem viscut tots els formats que s'han fet pels audiovisuals. Mm. O sigui, he vist tot el procés del cine passar a la cinta, a l'analògic, i tots els formats que han anat apareguent durant aquests 40 anys. Perquè si començo a dir formats, igual alguns ni et sonen. Però Umatic, Betacam...
I tant.
El DVCam, el DVC Pro... el P2, bueno, això ja són targetes, han canviat de formats, abans es editava en AV-ROL, o sigui, era amb tres màquines, després de les primers ordinadors, la VideoMachine, que és la que podies editar a través d'un ordinador, i a partir d'aquí ja hem arribat a que ja des d'un ordinador fem tot. Però han sigut anys i anys de màquines, de varies, de coses lentes de treball, molt diferent, sí, sí.
I explica'ns una mica, Jordi, perquè tu vas ser l'ànima d'un programa a TV3, no?, que es deia Ritme de Pedal. Com es va forjar això?
Bueno, això es va forjar... Jo estava fent un programa de teatre, escenaris, que a través de la xarxa, i feia publicitat i feia moltes coses. I no sé per què vaig tindre un peron i vaig decidir... que tenia que parlar de la bicicleta, perquè jo de jovenet havia corregut en bicicleta, feia temps que no la tocava, no estava bé de salut, i vaig tornar a reemprendre amb la bicicleta i vaig dir això ho vaig explicar, el que és la bicicleta. I se'm va ocórrer fer aquest programa que parla de la bicicleta, no parla de la relació de la bicicleta amb diferents persones. Llavors, no és parlar d'esports, de competicions, sinó parlar d'entorns on la persona està utilitzant la bicicleta i això. I aquest programa el vaig col·locar a la xarxa i després TV3 m'ho va negar al principi, però després em van trucar i em van dir que de cop i volta compraven 26 capítols i a partir d'aquí va ser el boom d'aquest programa.
Mhm. Va durar aquests 26 capítols o després va haver una mica més de marge?
No, després va canviar la direcció TV3, no sé per què van decidir que ja no es feia més i fora. Això bueno, és com funciona. A la televisió tens moments i que funcionen, després van decidir que no hi està. Però bueno, jo he continuat perquè gràcies a... Ja em vaig col·locar molt en un entorn de la bicicleta, ja pràcticament feia molta part esportiva, part del programa, clar, a la que parles de la bicicleta entres en aquest sector, i a partir d'aquí vaig, suposo que arribarem a aquest punt, vaig, com a contingut del programa Ritme de Pedal, vaig anar a fer una prova del Marroc, que era la primera, que era el Dakar de la bicicleta, que era la Titan Desert, i allà, a partir d'allà el Joan Porcar, que era el promotor, el creador d'aquesta prova, em va contractar i a partir d'allà sempre he estat fent pràcticament tot el meu audiovisual ha viscut a l'entorn de la bicicleta, competicions o coses de la bicicleta.
Així que unies una mica la bicicleta, que era una cosa que tu t'hi havies dedicat i que t'agradava, amb el tema audiovisual. Fins i tot vas participar en una edició, Déu-n'hi-do, no?
Sí.
És durillo, no?
Bueno, a part de fer programa de televisió Ritme de Pedal, pues he sigut director esportiu, els meus fills han corregut en bicicleta, vull dir que he portat equips de competició masculins i femenins juniors, vull dir que ja he estat en aquest sector. I a la Titan Desert, després d'estar 27 edicions com a treballador, o fent produccions audiovisuals, o d'opening card, o alguna cosa, la 28a edició, pues, la he fet en bicicleta, sí. I la hi he acabada.
I què tal?
Bé, estic molt content perquè quan la gent m'ho pregunta, dius que és molt dura aquesta prova. Sí que és dura, però és dura si no l'has preparada bé. Jo vaig fer bé els deures, o sigui, vaig estar durant 4 mesos molt centrat en aquest objectiu i em vaig preparar, com que tinc l'experiència, o recordava la meva època de corredor, doncs al final el cap em funcionava perfectament per adaptar-me a aquesta situació. Llavors, jo coneixia el terreny, 20 vegades al Marroc, d'haver viatjat als reconeixements, o sigui, em coneixia pràcticament tot el terreny. Sabia per l'experiència de les entrevistes que fas a la gent i de les situacions en què et trobes d'on es viva problemes, què és el que tenia que cuidar i en què tenia que estar, no em podia despistar i en què tenia que estar pendent. Clar, tota aquesta experiència, i més que jo em vaig preparar bé, pues m'ha portat a participar amb ella, disfrutar-la i acabar-la.
També ja hem parlat de la teva feina, del tema audiovisual, hem parlat del ciclisme, que ha sigut una de les teves passions i continua sent, però també n'hi ha una altra, que és el cinema, no?
Bueno, el cinema, perquè jo estic en una entitat, porto una secció de cinema del Cor Ovell, i aquí a Terrassa, i sempre he organitzat certàmens de cine, s'estava organitzant els darrera temporada els certàmens del Rotllo, que és un certàmen molt conegut aquí a Terrassa, que era amb Super 8, ja no es podia continuar, i em vaig inventar aquest de fer pla seqüències, i fa 6 anys que es va parar aquest certàmen, i fa 6 anys s'ha tornat a reprendre internacional, que és el One Shot Terrassa City of Film, i ens està funcionant molt bé. Avui, precisament, m'he aixecat de la cadira, que estic amb dos membres del jurat, que estem ja fent la primera criba de les pel·lícules, que ens han participat 2.358 pel·lícules. De tot el món, de 110 països.
Jordi, però diguem de quina entitat és. Estem parlant d'una entitat que té un nom així més pompós, però tothom coneix com el Cor Ovell, no?
Sí, és el Cor Ovell, que és la Societat Coral de Joventut Terrassenca.
Doncs aquí ets el president de la secció de cinema i, com deies, organitzes aquest certamen. Explica'ns una mica de què va la gent que no sigui de Terrassa o que no ho conegui, de què va el One Shot.
El One Shot és un programa, és un certamen de cinema, de curtmetratges, exclusiu de pel·lícules fetes amb un sol pla, en pla seqüència. O sigui, no s'accepta si no està fet perfectament amb un sol pla. I ja està. I en aquests moments hi ha hagut altres certàmens al món, però ara en aquests moments et puc quasi assegurar, o que jo sàpiga, no és l'únic certamen en el món que es dedica exclusivament a pla seqüències. Una altra cosa és que hi hagi algun certamen normal i que tingui una petita secció per pla seqüències, però que només accepti pla seqüències en aquest moment crec que som els únics.
I parlaves de més de quasi 2.500
persones. 2.356 pel·lícules presentades, però ja t'haig de dir que hi ha molta gent que no llegeix les bases i ho entén malament, i a millor la pel·lícula hi ha un pla seqüència llarg, però després hi ha al final el fan per tall, llavors, clar, aquestes queden eliminades. Llavors hi ha bastantes pel·lícules que les descartem perquè no compleixen les bases.
Mm-hmm. El Sergi també m'ha explicat que t'agrada molt viatjar. Digue'm el viatge que tens pendent i amb això acabarem, Jordi.
És molt, o sigui, aleatori. Ens agrada visitar ciutats, o sigui, patejar una ciutat sencera, si és Venècia, si és Roma, si és però m'agrada viatjar, i ojalà pogués viatjar en bicicleta, però no m'ho permet la feina, perquè gràcies a que he tornat a reprendre la bicicleta per participar a la Titan Desert, ja no l'he tornat a abandonar, i llavors ja se m'ha tornat una mica passió i tinc ganes de fer coses llargues, però bueno. No ho sé, és que la feina tampoc ens ajuda.
Ens absorbeix.
L'audiovisual és no parar i no tens horaris, no t'ho pots marcar com horaris i llavors no, tot és molt al dia.
Doncs Jordi Escorcell, t'agraï moltíssim que avui hagis fet un forat en la teva agenda per passar pel Connectats.
Bueno, ara connecto amb el jurat i seguim parlant de pel·lícules del One Shot.
Gràcies, que vagi molt bé, bona tarda. Adéu-siau. Adéu, Sergi.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a baixar.
Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
Viatge al centre de la ràdio.
Avui viatgem fins a Ràdio Castellà.
Bona tarda, Carme. Ara que estem a les portes del 45è aniversari de Ràdio Castellà, que se celebrarà el pròxim 2026, ens hem proposat fer un recorregut per la història d'aquest mitjà municipal que va néixer el 1981 en un àtic del carrer Torres i que posteriorment va situar-se en l'emplaçament actual del carrer Major de Castellà. I per fer-ho tenim amb nosaltres a dos companys com són la Marina Antonés i l'Oriol Ferran. La Marina és la treballadora més antiga ara mateix de Ràdio Castellà i l'Oriol el més recent. A més, parlem de com ha canviat la ràdio en aquests anys i de les diferents maneres de fer. Marina, bona tarda.
Molt bona tarda.
Crec que tu vas començar a treballar aquí fa uns 24 anys. hauràs vist de tot en aquesta casa.
Doncs sí, ja. M'has dit que sóc la més antiga. Jo dic que sóc
no la més gran, eh?
La vintage, més antiga. Sóc vintage, no sóc antiga. Doncs certament fa molt temps, queda molt enrere, però sembla que sigui ahir, quan vaig començar, jo ja vaig començar aquí al carrer Major, a treballar aquí a Ràdio Castellà, on la ràdio era molt diferent a la d'ara. D'entrada perquè... on veiem ara la peixera, que pràcticament no hi ha res tret d'un ordinador i una taula de so, estava carregada d'aparells, perquè fèiem servir vinils, fèiem servir, per tant, plats, fèiem servir reproductors de CDs, de compact disc, em sembla que n'hi havia 3 o 4, fèiem servir minidisc, i aquí no, però en una ràdio anterior ja fèiem servir també fins i tot cartutxeres i Revox. Perquè qui és de la meva època sap perfectament què vull dir quan dic Revox.
Això és el Pleistocè, eh? Ara mateix. La gent, de fet, si parlem d'això, molts no sabran ni què són, perquè ja les generacions d'ara han nascut amb la digitalització a l'MP3, al final. L'MP3, que és un format ja que s'ha imposat directament.
Totalment. Abans era molt més manual, molt més analògic, i de fet el corta i pega es feia servir cada dia, no?
De fet, tu... has treballat tota la vida a la ràdio, has treballat a Ràdio Palamós, a Ràdio Costa Brava, a Ràdio Barbara, a Ràdio Matadepera, a Ràdio Palau i Ràdio Castellà. Déu-n'hi-do, quin currículum.
Sí, sí. M'ha agradat sempre molt la ràdio i vaig començar molt jove, amb 14 anys ja vaig començar a Ràdio Palamós, de fet va ser la meva primera escola de ràdio, on allà vaig fer un curs de tècnic de ràdio i ja m'hi vaig quedar i em vaig enganxar moltíssim. I jo vaig dir ja ben jove que volia treballar a la ràdio i que aquest era el meu món, no? La ràdio té una cosa que és màgica i que això sí que s'ha mantingut en el temps, tant abans com ara, que és aquesta capacitat de l'imaginari, no? De fer que l'oient des de casa pugui imaginar doncs, qui està parlant a l'altra banda del micròfon, no? Sí que han canviat les maneres de fer-ho, evidentment. Molt.
De fet, estan canviant molt l'aparició dels podcasts, per exemple, no? que és un altre tema que sempre diuen, no? És com la cançó aquella de The Struggles, crec que era de Video Kill the Radio Star, no? Sí. El vídeo no va matar mai l'estrella de ràdio, l'estrella de ràdio encara continua, i això, no? O sigui, passem a uns altres formats, però encara tenim aquesta màgia, aquesta vocació, no? Sobretot de servei, no? que és la ràdio, que quan passa alguna cosa, vas a la ràdio sempre.
Exacte, aquesta immediatesa de la ràdio no s'ha perdut, no? I de fet el nostre objectiu és aquest, no? Explicar què passa mentre passa. I això doncs, segueix sent molt xulo. El que passa és que ara tenim eines que ens ajuden o ens fan diferents, no? Perquè ja no hem d'anar in situ al lloc o ha de venir la persona, sinó que tenim altres canals per poder-nos informar del que està passant i poder-ho explicar com cal, no? Fins i tot amb el tema audiovisual, també amb el tema de la imatge, no? Ho podem acompanyar d'imatges, ho podem acompanyar de vídeos, ho podem acompanyar de moltes altres coses sense moure'ns de lloc, no? Sí que és cert que jo trobo faltar alguna cosa respecte abans, diguem nostàlgica o vintage, però és aquesta presència de les persones que t'escoltaven a la ràdio. Abans era molt comú que els oients que teníem aquí a Ràdio Castellà s'apropessin a la ràdio per conèixer-nos, per parlar amb nosaltres, per participar. Ens trucaven per telèfon perquè hi havia concursos, venien a buscar els premis. O sigui, hi havia una circulació de persones que al final no deixaven de ser fans, no? Fans de Ràdio Castellà, que ens venien a veure en persona, no? I això sí que és cert que s'ha perdut perquè hi ha aquesta comunicació doncs digital, diguéssim, ja sigui o bé per telèfon o bé per missatges o bé per WhatsApp, o perquè aquesta comunicació via telèfon i aquests concursos també s'han deixat de fer, no? Al final es comuniquen altres coses i d'una altra manera.
Estàs parlant d'això, no? D'aquest fenomen fan, per dir-ho d'alguna manera. En 24 anys deus tenir moltíssimes anècdotes d'aquí. Explica'ns alguna, va.
No, a veure, doncs mira, una de les anècdotes són aquestes, totes les senyores grans, o sigui, les iaies que ens escoltaven i que, a més, entre elles s'havien arribat a conèixer i feien pinya i ens venien a veure i venien a recollir els premis i ens portaven regals i ens portaven pastissos a vegades, o sigui, sí, hi havia dues o tres
dones. Això encara estem oberts, qui vulgui portar pastissos.
Sí, alguna que ja no està amb nosaltres perquè ja ens va deixar, però alguna altra que encara segueix viva, que ens venien a portar... jo què sé, ens cuinaven pastissos o pastetes i ens els venien a portar aquí a la ràdio, no? I això era fantàstic, amb el seu paper de plata, que ara tampoc no es pot fer servir el paper de plata.
Bueno, era, al final era ràdio local, era una comunitat, al final.
Sí, totalment.
Era això, el grup, no?, de castellarencs que s'identificaven, no?, amb aquesta ràdio.
Totalment. Aquesta era una, i l'altra era quan sortíem al carrer, que també ho fèiem, però anàvem carregadíssims amb com mules, no? Ara surts al carrer, sortim amb res, no?, amb un aparell superpetit, i podem, bé, gravar el que ens faci falta. Quan sortíem, llavors, duíem la maleta, que dèiem la maleta, doncs, que era literalment una maleta que pesava una passada, o sigui, jo acabava amb l'espatlla tota
marcada,
rascada,
sí,
tota
sí.
Marcada, no?, amb un mal, perquè havies de carregar tota la que era la unitat mòbil a banda del cotxe que t'havia d'anar seguint, i l'antena s'havia de col·locar a sobre el capó amb un imant perquè arribés la cobertura, i tu anaves amb aquell malató, amb el micròfon, amb el cable i tal, intentant fer l'entrevista, que semblaves, no sé...
Sí, jo recordo haver vist aquesta unitat mòbil, sí. L'última va ser un Renault 19, o sigui,
exacte.
Ja parlem.
És que crec que era
de ferro
massís, o sigui, amb tropecientos aparatets, bueno, i botonets i de tot, però res digital... Que realment pesava moltíssim, pesava molt.
Que... Sí, sí. Doncs, com hem dit al principi, també tenim amb nosaltres l'Oriol Ferran, l'última incorporació de Ràdio Castellà. Bona tarda, Oriol.
Molt bona tarda, Albert.
Tu, en el teu cas, ets el més jove i ja has viscut la ràdio en digital des dels teus inicis.
Sí, jo ja he arribat aquí i, òbviament, aquí ja he començat, que tot és a base d'Instagram, a base de podcast, a base de xarxes, de donar prioritat a tot això, i a les altres ràdios on he estat, sobretot a l'última, que era Ràdio Sabadell, també ja era immers en aquest món, tot i que potser vaig viure una mica al principi, però ja, òbviament, ficat al món de les xarxes.
Tu vinies als vinils que tenim aquí a la ràdio, no? Perquè ens explicava la Marina això dels vinils que punxaven vinils, CDs, els cartutxos aquells, tot això. Nosaltres jo crec que no l'hem viscut ja, això ja.
Jo ja sí em costaria posar-me davant d'una taula de so amb tots els botons, encara que sigui digital, i ara hi t'explico si hagués de ficar un vinil o fer un canvi de cançó a mig programa o a mitja sintonia. Jo sí que els vinils ja no els he tocat ni a casa.
Sí, sí, no. Jo a casa sí, però no crec que sigués molt pràctic el fer-ho aquí a un estudi de ràdio, com ens deia la Marina. Parlaves ara del podcast, no? Es diu que és el futur de la ràdio, però en aquest mitjà, al final, encara tenim un paper de servei a la ciutadania molt important, molt, molt de directe, d'estar a l'estudi.
Sí que és veritat que el podcast ha sociabilitzat molt el fet de que tothom qui vulgui pugui tenir un podcast. Jo, per exemple, soc oient de podcast de referents de l'NFL, de futbol americà, etc. I tenen un dit que és un seguidor, un podcast, perquè gairebé tothom que segueix una mica l'NFL té un podcast o fa alguna secció a algun lloc. Però sí que és veritat el que dius tu, que el fet de... per exemple, posem per exemple el dia de la gran apagada, no? Que ja no recordo, crec que era el mes d'abril, el mes de maig, no me'n recordo quan era, però aquell dia tothom a córrer a buscar transistors, a buscar piles per carregar el que tenia amagat al fons del calaix, perquè s'havia de poder escoltar el que es feia a la ràdio, o que donessin, ja no indicacions, sinó també què estava passant, quan duraria, sobretot, perquè estàvem a les fosques, i amb moltes coses d'aquestes, el que la gent va primer a buscar sempre és la ràdio, perquè és un mitjà totalment directe, que una persona sola amb un telèfon mòbil, un periodista, al lloc dels fets et pot explicar exactament què està passant, i ja no és el mateix, òbviament, que un diari que s'ha d'escriure o que la tele que s'ha de gravar. Sí que és veritat que amb els mòbils, la tecnologia que hi ha ara, doncs potser arribarem a aquest punt i ja entren altres plataformes com Twitch o YouTube, però sí que és veritat que la ràdio, doncs, bueno, jo me'n recordo, per exemple, quan va passar els atemptats de Barcelona de l'any 2017, jo estava a Dublín, i primer me'n vaig enterar a través de les xarxes, a través de Twitter, i de seguida el que vaig fer va ser ficar a través del mòbil la ràdio per saber què estava passant i recordo doncs, estar pues, 6-7 hores escoltant la ràdio des de Dublín, allà en un parc tot verd, tot molt maco, escoltant què estava passant a casa nostra. En aquest sentit, la ràdio és això, fa que sigui molt més fàcil de comunicar-se i a l'instant poder-ho fer.
Aquí va ser, parlaves de l'apagada, aquí va ser molt curiós, perquè ens vam quedar sense llum, com tot Espanya, però només amb un generador vam poder estar amatent per la tarda última hora, quan es van portar aquí el generador, van fer un endoll per allà, que no sé com ho van fer, i vam poder emetre només amb un generador de benzina, petitet, o sigui que no vam necessitar gaire. Això és l'avantatge, perquè aquí, com també que tenim l'actual, tenim el diari també, el mitjà en paper i online d'aquí, clar, allà sí que no vam poder fer res, perquè no teníem res d'electricitat.
És que exactament és això, és que sí que és veritat que, és que aquell dia no funcionava pràcticament ni la cobertura dels mòbils, és això, la gent funcionava, vam tornar als anys 90, per dir-ho d'alguna manera, on funcionava el transistor i funcionava l'antena i que fos un transistor que anés amb piles, perquè si ja anava connectat, típic que va integrat al sistema d'àudio que tinguis a casa, minicadena, com vulguis dir-li, ja no podies fer-ho servir, sinó jo vaig tenir sort que a mi no em va marxar en cap moment la cobertura i vaig poder continuar escoltant, però si no pues hagués baixat al bazar de turno a buscar sí, això, un transistor, un paquet de piles i anem a escoltar què està passant, perquè a veure quan durarà això, a veure si hem d'estar molts dies sense poder obrir la nevera.
I cap on creus que es dirigeix un mitjà com aquest?
Un mitjà com la ràdio, jo crec que sempre he tingut la teoria de que la ràdio és el mitjà per molt... Jo ja anava a la carrera i ja deien que la ràdio s'acabaria, que la ràdio no continuaria, que és un mitjà caduc. Jo tinc la teoria i sempre he dit que és el mitjà que més sobreviurà, perquè és el mitjà que et permet fer dues coses alhora. És a dir, tu pots estar conduint i escoltar la ràdio, tu pots estar cuinant i escoltar la ràdio, o fent esport i escoltar la ràdio. Òbviament no pots fer tot això i veure la tele o llegir-te un diari. Per tant, jo crec que la ràdio és un mitjà que perdurarà. Sí que és veritat que és bastant probable que evolucioni i que es mantingui amb l'internet, amb la necessitat de posar podcast, perquè la gent ja ha deixat d'escoltar la ràdio com a tal, d'aquesta hora fan això, excepte les transmissions esportives, que és una cosa que sí que la gent continua consumint en directe. Però jo crec que pel que fa als programes d'entreteniment i d'informació, el que tirarà més seran els podcasts. Veurem, també no soc cap mena de Nostradamus ni res.
I si ho sapiguéssim.
Exacte, si ho sapiguéssim segurament apostaríem en allò, però jo crec que tirarem més cap en aquest sentit.
Doncs gràcies, Oriol, per explicar-nos aquestes coses, com gràcies també a la Marina. Carme, això és des de Ràdio Castellà una mica la comparativa que hem fet entre la més longeva a la nostra ràdio i l'Oriol, que en aquest cas és qui porta menys temps. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Doncs moltes gràcies, Albert. Seguim aquí.
Bé, doncs avui ens hem endinsat en Ràdio Castellà coneixent una mica més a fons a dues de les persones que escoltem també habitualment al Connectats.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Arriba el moment ara de saber quines són les estrenes de la setmana pel que fa a la gran pantalla, com sempre. I avui tornem a saludar Sergi Estapé, que no sé si vindrà acompanyat o no. Bona tarda.
Bona tarda. Comencem una setmana més la secció de cinema d'aquí del Connectats, que de nou recupera la versió habitual amb Jordi Guillem. Què tal?
Molt bé, bon dia.
Look at
Doncs farem una repassadeta a les estrenes d'aquest cap de setmana i després recordarem a la Diane Keaton, que ens va deixar dissabte passat una setmana.
No, però ens va deixar, no? Va morir.
Ens va deixar.
Va, és que, va marxar, no?
Bueno, doncs molt bé.
És que no m'han agradat mai, aquests eufemismes. Va morir, va morir.
Però com ho deia jo, doncs tu, quan tinguis la teva secció, ho dius el que...
Molt bé.
Jo en aquest cas dic, va deixar. Bueno, aquesta també és la teva secció. Comencem amb un drama thriller fet als Estats Units que es diu Caza de Brujas.
Sí, una de les... Aquesta setmana hi ha bastanta bona acollida.
No?
Sí, amb Julia Roberts, dirigida per el cineasta italià Luca Guadagnino, el de Call Me By Your Name, una pel·li llarga, 139 minuts, i és la història d'una professora universitària, Julia Roberts, que es troba en un problema personal quan hi ha un estudiant, una noia que interpreta Ayo Edebiri, que acusa un dels seus companys, Andrew Garfield, d'un assetjament sexual. No volem fer spoilers, però va per aquí la cosa. I és una mica veure si això és veritat, aviam què passa dins del món educatiu quan salta aquesta alarma, i, en fi, és una pel·li que va poder veure al Festival de Venècia, fora de concurs, i que s'estrena aquest divendres, i a banda de Julia Roberts, també hi ha Andrew Garfield, com deia, Michael Stultgam i Chloé Sevigny, l'actriu francesa, que conformen un thriller força inquietant sobre el tema dels abusos.
Molt bé, doncs escoltem una mica aquest Caza de Brujas.
Eliges a tus amistades porque te adoran, no porque hayan hecho ningún mérito por su parte.
Maggie es brillante.
¿Ah, sí? ¿O es ella la que piensa eso de ti? Hank está obsesionado contigo.
Somos amigos y siempre lo seremos.
Adelante.
Doncs aquesta pel·lícula on surt una clàssica com és Julia Roberts ja ens dona pas a marxar a Iran. Cinema que tampoc és que en parlem molt, per saber algú d'aquest thriller que es diu Un simple accidente.
Sí, és la pel·lícula ni més ni menys que va guanyar la Palma d'Or al passat Festival de Canes, per tant s'estrena aquí. És una pel·lícula del cineasta iranià Jafar Panahi, que és un senyor bastant recurrent, de qui hem parlat, un dels millors cineastes del món. La pel·li és una coproducció entre Iran, França i Luxemburg, i com sempre aquí Panahi doncs aprofita un fet concret, en aquest cas un accident de trànsit, per desenvolupar una història que és una mica bastant una crítica al seu país. Panahi és un dels de les persones més perseguides pel règim dels ayatollahs i en fi, es dedica a fer pel·lícules magnífiques com aquesta, que és la història. No vull, és que si us explico de què va, desvetllaré coses que no. Deixem un que un accident sense importància desencadena tota una sèrie de aconteixements que es van complicant i tal. Una pel·li magnífica, no només perquè és Palma d'Or a Canes, sinó perquè està molt bé.
Molt bé, doncs marxem d'Iran i venim cap aquí per saber cosetes sobre La Deuda, un drama fet aquí, com deia, protagonitzat per Daniel Guzmán, no?
Sí, dirigit per Daniel Guzmán i protagonitzat també, i el guió també seu. És una pel·lícula on apareixen també Itziar Ituño, Susana Baitua i Luis Tosar en un paper més aviat secundari. És la història d'un senyor de 47 anys, el Lucas, que és el paper que fa Dani Guzmán, i una àvia que comparteixen un pis al centre de la ciutat, i allò que és tan habitual, doncs, malgrat les dificultats econòmiques, doncs van fent, viuen i tal, i passa una cosa que és que un fons d'inversió, un fons voltor, compra l'edifici per convertir-lo en pisos turístics, i per tant al Lucas li faltarà diners per evitar la pèrdua de casa seva, i a partir d'aquí doncs prendran certes decisions que anirà complicant la trama d'aquest thriller de La Deuda.
Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquesta pel·lícula.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confías en mí.
¿Cómo va, hijo de eso?
Complicado.
Confía y disfruta.
Todo sucede cuando tiene que suceder.
¿Qué necesitas?
Dinero.
Todos necesitamos dinero.
Se me da bien conducir.
Si el cotxe no llega a la direcció senyalada o abres el maletero en algun moment...
Doncs aquesta pel·lícula de Daniel Guzmán, dirigida i protagonitzada per ell mateix, ens dona pas a tornar als Estats Units amb un drama de ciència-ficció basat en una novel·la o alguna cosa de Stephen King, no?
Sí, un conte...
La vida de Chuck.
Un conte curt, La vida de Chuck, The Life of Chuck, una pel·li dirigida per Mike Flanagan, col·laborador habitual de Stephen King, sobre aquesta història de Stephen King, una pel·li que es pot veure al Festival de Sitges aquests dies i que els que ja l'han vist diuen que és una de les millors adaptacions que s'ha fet mai d'una novel·la de Stephen King, en aquest cas un conte. És la història de... Són tres històries, de fet, relacionades amb el personatge central de Charles Cranz i que la roda en ordre invers, des de la seva mort als 39 anys a causa d'un tumor cerebral fins a la seva infantesa en una casa que presumptament estava encantada. Seguirem de prop aquesta pel·li, protagonitzada per Tom Hiddleston, Chihele Jofor i Karen Gillian, amb Mark Hamill també en un paper secundari. Mm-hmm. I, en
fi, Mark Hamill?
Sí, sí, Mark Hamill de Star Wars. Sí, sí, ja gran, mm-hmm, evidentment, i fa un paper... És un conte de ciència-ficció, de sobrenatural, però, en fi, no us penseu res molt complicat. És bastant aterrat a la realitat.
Doncs aquesta pel·lícula que dèiem basada en un conte de Stephen King ens condueix a la que ens tanca aquesta mini, diríem, exposició de les cinc més destacades, amb La Cena, una comèdia espanyola de després de la Guerra Civil, no?
Sí, està ambientada en un fet que diuen que va passar de veritat i, evidentment, va... l'hauran vestit de diverses maneres. És una pel·li de un dels cineastes espanyols experts en fer comèdies, Manolo González Pereira, Gómez Pereira, perdó, Manuel Gómez Pereira, amb guió de Joaquim Uristrell, Yolanda García Serrano, basat en una obra de teatre de José Luis Alonso de Santos. És la història de... una situació concreta del final de la Guerra Civil, dues setmanes després d'acabar, Franco sol·licita un sopar de celebració a l'Hotel Palace, i a partir d'aquí un jove tinent, que és el personatge que interpreta Mario Casas, que és el protagonista de la peli, i un grup de presoners republicans han de cuinar pel caudillo i li han de preparar un banquet en un temps rècord sense tenir-ho previst. Tot sembla que va bé, però, com us imagineu, doncs aprofitaran la benentesa per alguna cosa com és una fuga, per exemple. A banda de Mario Casas tenim Alberto San Juan, Asier Echandía, Eva Ugarte i Antonio Resines en papers menys protagonistes. Una comèdia, per acabar, que està força bé.
Doncs escoltem una mica de La Cena.
Hay que organizar una cena.
¿Para quién?
Para Franco.
¿Para Franco? No hay cocineros, están en la cárcel.
¿En la cárcel por qué?
Porque son de izquierdas.
Pues llame a unos de derechas.
Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas.
Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones.
Un poco más y me matan, María.
¿Qué pinta esta gentuza, vaya, en la vaya cena?
Éramos pocos y parió la burra, ¿eh?
¡Ya está! ¡Por favor, la guerra se ha acabado!
Quiero lo mejor.
Doncs aquesta comèdia, com deia el Jordi, diuen que basada en algun fet real, tot i que diuen que Franco era una persona molt frugal menjant, vull dir, igual grans sopars potser no li agradaven, no? Però bé...
No, en fi, havia acabat la guerra i volia celebrar-la.
Doncs volia celebrar-ho amb un bon àpat. També s'estrena en aquest cap de setmana una pel·lícula de terror feta, i també comèdia, aquesta comèdia de terror més o menys, feta a Noruega, que es diu L'Hermanastra Fea, una comèdia infantil dels Estats Units, La caça de muñecas de Gabi, la pel·lícula, una d'intriga feta a Gran Bretanya, Maldita suerte, un documental fet a Espanya, Hasta que me quede sin voz, una comèdia feta a Uruguai, Un cabo suelto, una de terror dels Estats Units, Good Boy, una d'intriga de Japó, Exit 8, El rugir de les llames, que és un documental danès, i una comèdia espanyola que es diu Sujétame el cubata, que pots contar el que pot passar aquesta comèdia. Com dèiem, Diane Keaton va morir dissabte passat a Los Angeles, on havia nascut també el 5 de gener de 1946. Va morir a l'edat de 79 anys i sembla que no ha acabat de quedar clar exactament les causes.
No, almenys no han transcendit les causes de la mort, no... No se saben, en fi.
No. Va, explica'm coses que no siguin allò de dir el 1972 va fer el Padrino, el 1977 va fer Annie Hall. Què m'explica? Digue'm cosetes, va.
Mira, en una entrevista per un podcast...
No, diguem primer de tot que no és filla... No era filla de Buster Keaton ni germana de Michael, eh?
Ni cap altre.
Jo vaig a reconèixer, jo estava convençut pare, de que era filla de Buster.
En un podcast, deia, va explicar com va començar en això de l'actuació, primer el teatre, després el cinema, va explicar que la seva mare, que era una mestressa de casa, que es dedicava també a la fotografia com a hobby, va guanyar diversos cursos de bellesa, concursos de bellesa, i va ser escollida Mrs. Highland Park i després Mrs. Los Angeles. Això va fer que ella volgués també estar a l'aparador, per dir-ho d'alguna manera, i actuar, no? Aquí va començar la seva carrera.
Comença el teatre, no? Com
sí,
deies.
Sí, com tants. Va començar el teatre a finals dels 60, en una producció de Broadway, una obra Hair, concretament.
Hair, al seu moment.
Una de les moltes adaptacions que s'han fet.
Va ser molt, molt, molt coneguda.
I allà va destacar per negar-se a despullar-se en un dels números musicals i va refusar d'aquesta manera un bonus de $50 que tenien els actors. El cinema va debutar l'any 1970 amb una pel·li que es diu Amantes y otros extraños, però en un paper ja més important.
L'impacte li ve de...
De El Padrino, de Godfather, l'any 1972. Va fer la primera, també apareix a les altres dues pel·lícules.
La segona, la tercera, ella fa el paper de la dona d'Al Pacino, de Miguel de Corleone, de Michael Corleone, i realment està...
Tot i que la tercera part té menys protagonisme, i alguns mitjans de l'època, quan es va estrenar la pel·li als anys 90, van dir que està desaprofitada i que només l'aprofiten per renyar Michael Corleone pels seus pecats.
No, de fet, que
té poca participació.
Sí, de fet, ells es separen, no? I la que es separen, doncs, el seu protagonisme en la pel·lícula de la 2 ja també va minvant, no? Per tant, és normal. De totes formes, ell és quan... Quan comença amb Woody Allen, no?, també...
Sí, van ser parella als anys 70, de fet es van conèixer anant a una actuació, un càsting, i junts han fet 8 pel·lícules, la més destacada, sens dubte, per mi la millor pel·lícula de Ian Keaton, és Annie Hall, la pel·li de l'any 1977, que li va valdre l'Oscar al Globus d'Or i tants i tants premis. Recordem que Annie Hall va guanyar l'Oscar també millor pel·lícula, i a banda d'això van fer...
Però ja el cinema...
Sí?
Jo no, 77,
jo l'he recuperat després, però és una pel·li que a mi m'encanta. Va fer també El Dormilón, Sueños de un seductor, Misterioso asesinato en Manhattan, moltes altres. Uh-huh. I ja dic, l'únic Oscar va ser aquest, millor actriu per Annie Hall. A partir d'aquí, doncs, va fer valdre el seu estatus d'estrella principal en una sèrie de pel·lícules notables, com per exemple Buscando el senyor Goodbar del 77, Reds del 81, al costat de Warren Beatty, amb qui també va tenir una relació. Ella no es va casar mai, però va tenir relacions amb Warren Beatty, amb
Woody Allen, com
Woody Allen, exacte, i amb Al Pacino, també. Aquesta no molt clara, però se li ha atribuït.
Va adoptar dos nois, un tal Dexter i un tal Duke.
Sí, ja de gran, em sembla, un d'ells no, quan tenia més de 50.
No es va voler casar i va voler, doncs, adoptar. Quina és la teva imatge? Per exemple, a mi la imatge de la Diane Keaton, que d'allò és una mica la seva manera de vestir, no? Aquesta manera amb jaquetes, sí, amb americanes, amb pantalons, o sigui, era molt característic d'ella.
Sí, és la primera imatge que et ve, no? Per exemple, és... Per l'època, diguéssim, seria molt poc femenina, no? Perquè ella sempre anava vestida així, i realment és aquest. Jo també tinc la imatge amb el serrell aquell, quan les comèdies que va fer posteriorment, no, òbviament no són de tanta qualitat com les pel·lis dels 70 i els 80.
Sí, però li ha funcionat,
sí,
aquestes comèdies,
sí, sí,
amb Jack Nicholson.
Va fer algunes de divertides, allò del padre, aquest, els títols, el padre de la nòvia, la nòvia de mi mejor amigo, aquestes coses. Però ella feia el paper aquest ja gran, perquè... Tenia ja, quan les va fer, 50 i 60 anys.
Les esposes,
sí, el club de les
esposes, les primeres esposes.
Exacte. I feia el paper, doncs, això, o en el cas aquest, de les dones ja mestresses de casa, madures, que decideixen rebel·lar-se d'alguna manera i sortir de la llar, i també la mare de tal, que, bueno, que està una mica darrere de com... En fi, és un personatge... Curiós, evidentment, El Padrino...
Jo em quedo amb El Padrino, que és, ja sabeu que és la pel·lícula de les que m'agrada més de la història. Tu amb quina et quedaries?
Jo amb Annie Hall.
Annie Hall, et quedaries una gran pel·lícula. Meravella. Amb Blanc i Negre, era.
Amb Blanc i Negre, sí, sí.
Que a l'època ja es feia...
No, perdona.
No, és Manhattan.
És Manhattan amb Blanc i Negre,
perdó,
exacte. Annie Hall és en color, sí.
Amb Blanc i Negre, Annie Hall és en color. És, bueno, és una de les pel·lícules bones de Woody Allen, que ha fet 40.000 milions de pel·lícules, però potser aquesta no.
Sí, però és una de les top 3, segur.
De les top 3, segur, l'any 77, que li va valdre l'Òscar a la pel·lícula i també
a ella.
Doncs res, escolta'm, Diane Keaton, on estiguis, descansa en pau i gràcies per tot el que ens has donat. Marxarem amb la banda sonora de la pel·lícula Looking for Mr. Goodbar, Buscant el senyor Goodbar, de l'any també 77, dirigida per Richard Brooks i amb Tom Berenger com el seu partner, amb aquesta cançó que es diu Don't Ask to Stay Until Tomorrow, que cantava la Marlena Shaw. Jordi, ens escoltem la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, si un plaer.
Ja saps que ara ja tens allà la pressió de l'Alba Castellvica. Ens va ajudar la setmana passada i que la tenim aquí també.
Un plaer, com sempre. Que vagi bé. And don't relive each kiss and whispered sigh. Love me.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Efectivament, els divendres, l'últim que fem abans de marxar és repassar la nostra agenda, l'agenda del Connectats, i comencem amb les propostes de Terrassa. Per tant, saludem novament Sergi Estapé.
Bona tarda, Terrassa. Dissabte, a 11:15 de la nit, i al Cafè de l'Aula, concert amb el reconegut pianista Lluís Coloma. I diumenge, a 6:00 de la tarda, i al Teatre Alegria, Nodi, de Gossos i Malditos, una obra sobre la contracultura llibertària amb l'actriu agarenca Míriam Moucles.
Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
A Sabadell, aquest divendres, tenim una nova funció de les Noces de Fígaro, l'òpera de Mozart amb què la Fundació Òpera Catalunya ha obert la nova temporada. El Ball de Diables, per la seva banda, organitza demà dissabte una nova edició de les Llengües Esmolades, una mostra de balls parlats de diables acompanyada d'altres activitats. Durant tot el dia hi haurà tallers infantils i de glosa, balls parlats i una cercavila de foc i un concert amb DJ a partir de les 8 del vespre. Tot es fa al racó del Campanar. I el teatre principal acull demà també l'estrena de Carn Humana, dirigida pel sabadellenc Josep Julien. A través de l'humor negre, el muntatge vol fer reflexionar sobre el fet de ser pares o com les relacions humanes s'han acabat ressentint per culpa del capitalisme. Finalment, l'entitat Inspira Reals organitza dissabte la 35a edició del Rally Aplec de la Salut. Es tracta d'una iniciativa solidària en benefici d'Actua Vallès que destinarà les aportacions al seu programa de suport a persones en situació de sensellarisme.
Gràcies, Juli. Anem ara amb les propostes de Badalona. Anna Clara, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Carme. Aquest cap de setmana Badalona ve carregada d'activitats culturals i festives. El Festival Filmets porta projeccions per a tots els públics. Dissabte al matí el Círcul l'acull Badalona en curta, amb 22 curtmetratges de mirada local, i tant dissabte com diumenge es faran les sessions familiars joves i infantils. També hi haurà propostes més adultes, com Manifest, Contrastos o Golfa, i diumenge al vespre el Zorrilla projectarà 7 curts nominats als Premis BAFTA. Paral·lelament, el barri de la Salut celebra la Festa dels Colors de la Convivència, amb activitats, fira i espectacles al carrer Provença. I al Centre Cívic La Salut tindrà lloc la primera jornada literària Badalletres, amb la participació de l'associació Com Arruga Literària i activitats durant tot el dia. Un cap de setmana intens per gaudir de cinema, cultura i convivència a la ciutat.
Gràcies, Anna. I ara, pel que fa a les propostes del Prat, què hi destaca? Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. De l'agenda del cap de setmana destaquem que aquesta tarda continua el cicle Llibres i Lletres de Tardor, en aquesta ocasió amb el periodista Toni Cruanyes i el seu llibre La dona del segle, a les 7 del vespre. D'altra banda, darrer cap de setmana de la campanya gastronòmica del Prat al Plat, la segona edició que acaba diumenge, tindrà demà una festa final a la Ricarda des de les 12 del migdia i fins la mitjanit, i comptarà amb música en directe així com una nodrida representació de la propostes culinàries dels restaurants participants. I l'artesà acull la primera de les obres de la nova temporada d'Arts Escèniques Mort d'un comediant amb Jordi Bosch i la dramatúrgia de Guillem Clua.
Gràcies, en Rocío, i anem ara fins a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Remolí d'activitats aquest diumenge al centre de Castellà, perquè la plaça del Mirador acollirà ballada de country i de zumba pel càncer de mama. És l'Associació contra el Càncer de Castellà qui celebra l'activitat aquest diumenge entre 11:15 i 13:45, aprofitant que aquest mateix dia se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
Gràcies, Guillem, i des de Sant Cugat us proposem, si us agrada la música, avui dos concerts a tribut al Siglo Mercantic. Justament aquesta nit, a 11:15, concert Please You Too, tribut a U2, i també el concert Cacho Cacho, tribut a Estopa, també al Siglo Mercantic. Per demà us proposem la participació a l'Aplec de la Salut. La tradició i la cultura s'alien un any més a Valldoreix per celebrar precisament aquest aplec, que començarà a les 10 del matí amb una missa. Hi haurà una visita comentada a l'ermita, activitats infantils, ballada de gegants, ballada de sardanes, cantada coral i dinar de carmanyola a l'esplanada. I per demà dissabte també la novena edició de la Diada de Testes durant tot el dia. Començarà a partir de les 11 amb contacontes i un taller de construcció de capgrossos. A la tarda hi haurà la plantada i la cercavila amb les colles convidades, que en aquesta ocasió són capgrossos de Martorell, capgrossos de Premià de Mar, els Bouets i la Baqueta del Raval, nans i capgrossos de Terrassa i l'Esparvé de Trabucaires de Sant Cugat. Això durant tota la jornada de demà, des de les 11 i fins a les 9 del vespre. Ara sí que us hem de dir adéu. Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquesta nova setmana. Ens agafem un descans, però tornem dilluns, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant
Cugat. La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Picasso.
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. And keep on hey. Reading the signs hey. Of my body. No. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.